Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, avui és divendres 4 de juliol del 2025, us parla Pau Vázquez, i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades a Sant Cugat. Comencem l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Amb el monestir de Teló de Fons, una platea de 1.500 cadires i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre l'escenari, només la pluja podia esgarrar tal posada en escena. Després d'algunes hores d'incertesa i amb els músics i els assistents menys pendents dels núvols, amenaçadors que de qualsevol altra cosa, els trons però han passat de llarg i el concert per celebrar el 35è aniversari de l'entitat ha començat per transportar els assistents a una nit d'estiu d'ensomni, amb el director titular de la Simfònica, Salvador Brutons, portant la batuta, i la participació de la soprano Begoña Alberdi, l'actuació comptat amb àries d'òpera i peces de compositors catalans. Així, les melodies de Bellini, Bizet i Puccini, acompanyades també de composicions d'autors catalans com Joaquim Serra, Agustí Borgunyó i Juli Garreta, han encisat el públic que ha pogut gaudir d'un recital de manera gratuïta. Ha estat un concert multitudinari a la plaça d'Octavià que s'ha omplert de gom a gom per gaudir d'aquesta proposta que, com dèiem, s'ha fet per celebrar el 35è aniversari de l'entitat, que recorda el naixement el 1990 de l'Orquestra de Cambra Sant Cugat, de la qual va sorgir l'Orquestra Simfònica. L'agrupació ha realitzat més de 800 concerts arreu del país i compta amb un cicle estable al Teatre Auditori. El concert també ha servit per commemorar el 50è aniversari de la mort de la soprano i pianista Conxita Badia. També és notícia avui que la plataforma animalista de Sant Cugat, la PAS, ha denunciat l'abandonament d'una colònia de gats comunitaris durant les tasques d'enderroc de diverses xaboles als antics horts situats al costat del centre comercial. Segons l'entitat, les màquines van començar a desmantellar les construccions fa 2 mesos sense que es prengués cap mesura per protegir els animals que hi vivien, malgrat les reiterades peticions a l'Ajuntament perquè actués. Alba Roig, membre de la PAS, explica que en una de les zones afectades hi havia una colònia d'entre 10 i 14 grats que un veí alimentava regularment. Amb el desallotjament dels ocupants i l'inici de les obres, però els animals van quedar-se sense menjar, aigua ni refugi, exposats a les altes temperatures i en estat de desnutrició. Segons l'entitat, almenys hi ha hagut un gat que ha mort i un altre que ha perdut un ull. La resta, diuen, es troben en estat de desnutrició, estan molt prims. La PAS afirma que va mantenir diverses reunions amb l'Ajuntament i va oferir solucions provisionals, com retirar temporalment els animals o establir punts d'alimentació i esterilització amb suport municipal. Tot i això, denuncien que la resposta ha estat nul·la. Davant aquesta inacció que denuncien, l'entitat ha presentat una denúncia formal i ha sol·licitat una reunió amb la síndica de Greuges. Reclamen que l'Ajuntament assumeixi la gestió de la colònia, que reconeix la responsabilitat municipal en el cas dels gats comunitaris. Després d'aquestes notícies, seguim amb més informacions en format més breu. Tot a punt per la Festa Major de Mirassol, que se celebra aquest cap de setmana. Del 4 al 6 de juliol, els mirassolencs viuran 3 dies de gresca amb una 30ena d'activitats programades per a tots els públics. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. Tot plegat comença aquest divendres amb la cercavila de capgrossos i gegants a les 8 del vespre i després al pregó, al casal de Mirassol. I en el marc de la 66ª Marxa Infantil de Sant Cugat, el Club Muntanyenc dotarà una entitat local amb un premi de màxim 2.200 euros, un euro per inscripció a la marxa. Per seleccionar el projecte guanyador, es tindrà en compte que l'entitat compti amb un voluntariat actiu, que en tingui impacte local i que sigui sostenible econòmicament. El concurs està obert a totes aquelles entitats registrades a Sant Cugat amb priorització en protecció i promoció dels drets de la infància i o conservació del medi ambient o educació ecològica. Per participar-hi s'ha de presentar un dossier al Club Muntanyenc, ja sigui presencialment o per correu electrònic abans del 15 de juliol a les 2 de la tarda. I l'Ajuntament de Sant Cugat modificarà el sentit de la circulació d'un tram del carrer del Torrent de la Bomba entre Lluís Companys i Doctor Galtés i d'un tram del carrer Martorell entre Doctor Galtés i el camí del Colomer. Així, els vehicles que accedeixin al carrer Martorell hauran de sortir-ne pel camí del Colomer per connectar amb Lluís Companys. L'objectiu és millorar la seguretat viària de la cruïlla de Lluís Companys, Torrent de la Bomba i el carrer de Manel Farrés. Per tal de fer efectiu el canvi de sentit, a partir del 7 de juliol es duran a terme treballs de modificació de la senyalització i col·locació dels nous senyals indicatius. Les places d'aparcament no es veuran afectades pel canvi de sentit d'aquests carrers. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, a X, a Instagram, al Facebook. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I, com sempre, a la ràdio, a les zones, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Per obrir boca, tenim el 40è curs d'estiu de la Unipau amb el títol Un nou desordre mundial. Des del 3 i fins al 9 de juliol, la Unió Sant Cugatenca acull una setmana de reflexió crítica, amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzen les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. El curs abordarà l'actualitat internacional des d'una mirada global, amb sessions dedicades a Europa, el sud global, l'Amèrica Llatina, l'Àfrica i l'Àsia. A més, durant tot el cap de setmana, Mirassol està de festa grossa amb una trentena d'activitats programades per a totes les edats i gustos. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. De cara a la nit de dissabte, tenim el concert del trio Da Vinci al claustre del monestir a partir de 9:45. Maria Flore al violí, Blai Bosé al violoncel i Àlex Ramírez al piano formen aquest trio que ha esdevingut una de les principals formacions de cambra del panorama musical català. El trio en piano, una de les formacions de cambra més versàtil i rica en contrastos, fa possible el desplegament d'una expressivitat especialment adequada pels compositors del romanticisme, dels que Beethoven i Schubert són màxims exponents. Passem a diumenge, on destaquen la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, a la qual s'hi sumen les piscines del Parc Central i del Club Júnior. La iniciativa tindrà el seu punt àlgid diumenge amb el salt solidari a les 12 a les dues piscines. El Mulla't se celebra a piscines de tot Catalunya amb la col·laboració anual de més de 1.000 voluntaris, més de 110.000 persones participants i una recaptació total superior als 350.000 euros. Per tancar el diumenge, recuperem una activitat de festa major de Mirassol, la nit d'havaneres i rom cremat. L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al pati del casal de Mirassol. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, avui és divendres 4 de juliol del 2025, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades a Sant Cugat. Comencem l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Amb el monestir de Teló de Fons, una platea de 1.500 cadires i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre l'escenari, només la pluja podia esgarrar tal posada en escena. Després d'algunes hores d'incertesa i amb els músics i els assistents menys pendents dels núvols, amenaçadors que de qualsevol altra cosa, els trons però han passat de llarg i el concert per celebrar el 35è aniversari de l'entitat ha començat per transportar els assistents a una nit d'estiu d'ensomni, amb el director titular de la Simfònica, Salvador Brutons, portant la batuta i la participació de la soprano Begoña Alberdi, l'actuació comptat amb àries d'òpera i peces de compositors catalans. Així, les melodies de Bellini, Bizet i Puccini, acompanyades també de composicions d'autors catalans com Joaquim Serra, Agustí Borgunyó i Juli Garreta, han encisat el públic que ha pogut gaudir d'un recital de manera gratuïta. Ha estat un concert multitudinari a la plaça d'Octavià que s'ha omplert de gom a gom per gaudir d'aquesta proposta que, com dèiem, s'ha fet per celebrar el 35è aniversari de l'entitat, que recorda el naixement el 1990 de l'Orquestra de Cambra Sant Cugat, de la qual va sorgir l'Orquestra Simfònica. L'agrupació ha realitzat més de 800 concerts arreu del país i compta amb un cicle estable al Teatre Auditori. El concert també ha servit per commemorar el 50è aniversari de la mort de la soprano i pianista Conxita Badia. També és notícia avui que la plataforma animalista de Sant Cugat, la PAS, ha denunciat l'abandonament d'una colònia de gats comunitaris durant les tasques d'enderroc de diverses xaboles als antics horts situats al costat del centre comercial. Segons l'entitat, les màquines van començar a desmantellar les construccions fa 2 mesos sense que es prengués cap mesura per protegir els animals que hi vivien, malgrat les reiterades peticions a l'Ajuntament perquè actués. Alba Roig, membre de la PAS, explica que en una de les zones afectades hi havia una colònia d'entre 10 i 14 gats que un veí alimentava regularment. amb el desallotjament dels ocupants i l'inici de les obres, però els animals van quedar-se sense menjar, aigua ni refugi, exposats a les altes temperatures i en estat de desnutrició. Segons l'entitat, almenys hi ha hagut un gat que ha mort i un altre que ha perdut un ull. La resta, diuen, es troben en estat de desnutrició, estan molt prims. La PAS afirma que va mantenir diverses reunions amb l'Ajuntament i va oferir solucions provisionals, com retirar temporalment els animals o establir punts d'alimentació i esterilització amb suport municipal. Tot i això, denuncien que la resposta ha estat nul·la. Davant aquesta inacció que denuncien, l'entitat ha presentat una denúncia formal i ha sol·licitat una reunió amb la síndica de Greuges. Reclamen que l'Ajuntament assumeixi la gestió de la colònia, que reconeix la responsabilitat municipal en el cas dels gats comunitaris. Després d'aquestes notícies, seguim amb més informacions en format més breu. Tot a punt per la Festa Major de Mirassol, que se celebra aquest cap de setmana. Del 4 al 6 de juliol, els mirassolencs viuran 3 dies de gresca amb una trentena d'activitats programades per a tots els públics. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. Tot plegat comença aquest divendres amb la cercavila de capgrossos i gegants a les 8 del vespre i després al pregó, al casal de Mirassol. I en el marc de la 66a marxa infantil de Sant Cugat, el Club Muntanyenc dotarà una entitat local amb un premi de màxim 2.200 euros, un euro per inscripció a la marxa. Per seleccionar el projecte guanyador, es tindrà en compte que l'entitat compti amb un voluntariat actiu, que en tingui impacte local i que sigui sostenible econòmicament. El concurs està obert a totes aquelles entitats registrades a Sant Cugat amb priorització en protecció i promoció dels drets de la infància i o conservació del medi ambient o educació ecològica. Per participar-hi, s'ha de presentar un dossier al Club Muntanyenc, ja sigui presencialment o per correu electrònic abans del 15 de juliol, a les 2 de la tarda. I l'Ajuntament de Sant Cugat modificarà el sentit de la circulació d'un tram del carrer del Torrent de la Bomba entre Lluís Companys i Doctor Galtés i d'un tram del carrer Martorell entre Doctor Galtés i el camí del Colomer. Així, els vehicles que accedeixin al carrer Martorell hauran de sortir-ne pel camí del Colomer per connectar amb Lluís Companys. L'objectiu és millorar la seguretat viària de la cruïlla de Lluís Companys, Torrent de la Bomba i el carrer de Manel Farrés. Per tal de fer efectiu el canvi de sentit, a partir del 7 de juliol es duran a terme treballs de modificació de la senyalització i col·locació dels nous senyals indicatius. Les places d'aparcament no es veuran afectades pel canvi de sentit d'aquests carrers. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, a X, a Instagram, al Facebook. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I, com sempre, a la ràdio, a les ones, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Per obrir boca, tenim el 40è curs d'estiu de la Unipau amb el títol Un nou desordre mundial. Des del 3 i fins al 9 de juliol, la Unió Sant Cugatenca acull una setmana de reflexió crítica, amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzen les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. El curs abordarà l'actualitat internacional des d'una mirada global, amb sessions dedicades a Europa, el sud global, l'Amèrica Llatina, l'Àfrica i l'Àsia. A més, durant tot el cap de setmana, Mirassol està de festa grossa amb una trentena d'activitats programades per a totes les edats i gustos. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. De cara a la nit de dissabte tenim el concert del trio Da Vinci al claustre del monestir a partir de 9:45. Maria Flore al violí, Blai Bosse al violoncel i Àlex Ramírez al piano formen aquest trio que ha esdevingut una de les principals formacions de cambra del panorama musical català. El trio en piano, una de les formacions de cambra més versàtil i rica en contrastos, fa possible el desplegament d'una expressivitat especialment adequada pels compositors del romanticisme, dels que Beethoven i Schubert són màxims exponents. Passem a diumenge, on destaquen la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, a la qual s'hi sumen les piscines del Parc Central i del Club Júnior. La iniciativa tindrà el seu punt àlgid diumenge amb el salt solidari a les 12 a les dues piscines. El Mulla't se celebra a piscines de tot Catalunya amb la col·laboració anual de més de 1.000 voluntaris, més de 110.000 persones participants i una recaptació total superior als 350.000 euros. Per tancar el diumenge, recuperem una activitat de festa major de Mirassol, la nit d'havaneres i rom cremat. L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al pati del casal de Mirassol. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Media a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Et deixo
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reconeix que hi ha mancances i es compromet a millorar la gestió forestal i agrícola a Catalunya. Aquest és el missatge que ha traslladat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als pagesos i ramaders arran dels estralls del primer gran incendi de l'estiu, encara en vies d'extinció, a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Ha garantit que s'activaran ajuts econòmics i es bastirà una proposta d'actuació urgent en zones estratègiques per evitar que focs d'elevada magnitud puguin cremar grans superfícies per la continuïtat dels boscos. L'oficial del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, Emili Dalmau, ha destacat fa pocs minuts al Notícies en xarxa les característiques d'aquests incendis de sisena generació i les actuacions que duen a terme per treballar en previsió.
Hem estudiat suficientment com per saber els dies que això és possible. Ha d'haver-hi unes mínimes condicions, ha d'haver-hi una quantitat concreta de combustible cremant o d'energia que hagi d'estar deixant anar l'incendi per ser capaç de fer això. Hi ha dies doncs, molt estables en què és pràcticament inviable doncs, que per molt que cremi pugi tan amunt. En canvi, hi ha dies doncs, de molta inestabilitat i que amb poc que cremi doncs, és capaç de fer.
El Servei Meteorològic de Catalunya dona avui per acabada la primera onada de calor de l'estiu. L'episodi de temperatures extremes que va començar dissabte encara s'allargarà fins aquest matí al litoral central i l'Empordà, però després el termòmetre baixarà lleugerament. Aquest divendres ja no s'emetran avisos per calor nocturna. PP i PSOE afronten aquest cap de setmana cimeres per fixar posicions després del cas Cerdán. Els populars arrenquen avui el seu congrés extraordinari amb canvis per tenir una línia més dura a la cúpula. Mentre que els socialistes faran foc nou dels noms vinculats a l'ex número 3 del PSOE i presentaran un paquet de mesures preventives contra la corrupció. Debut amb golejada de la selecció espanyola a l'Eurocopa femenina. Les de Montse Tomé s'han desfet per 5-0 de Portugal. Aitana, bon matí. Ha disputat els darrers minuts de partit, deixant enrere així la meningitis que va patir aquests darrers dies i que va posar en dubte la seva participació en aquesta competició. I no deixem aquest esport al futbol perquè en els propers minuts en parlarem tant del femení com del masculí amb Joan Soteres, que és el president de la Federació Catalana de Futbol. Ens acompanyarà en directe al plató del Notícies en xarxa i li preguntarem de primera mà com afronta el setè any de mandat a l'entitat. I com cada divendres, farem també un repàs a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema més destacades de la setmana hi ha dues pel·lícules xineses, Black Dog i Brief, història d'una família. I els fans de les pel·lícules de dinosaures gaudiran d'allò més amb Jurassic World, el Renéixer.
Notícies en xarxa, edició matí.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que hi ha molt marge de millora a la gestió forestal i agrícola a Catalunya i coincideix amb el sector agrari i ramader que cal fer canvis substancials. Durant una reunió a Guissona, a la Segarra, arran del devastador d'incendi a Torrefeta i Florejacs, Ordeig ha anunciat que el govern presentarà diverses mesures, com franges de protecció de zones habilitades amb més punts d'aigua. També s'actuarà en zones estratègiques per evitar grans incendis i s'apostarà per la bioeconomia i l'aprofitament de la fusta.
El Departament d'Agricultura i el Govern de la Generalitat estarà al costat de tots els agricultors i ramaders. Farem lo impossible i tot el que legalment es pugui fer per ajudar a que la roda de l'agricultura i de les explotacions no deixi de girar. Estem jugant amb foc. Patirem desgràcies en el futur importants amb el canvi climàtic, l'augment de les temperatures i l'abandonament dels boscos i les dificultats per gestionar la massa forestal. Hi ha molt marge de millora a la gestió forestal, però també en la gestió agrícola. Per tant, hem de fer canvis substancials en la gestió del territori.
Precisament els bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu amb més d'una vintena de dotacions per extingir aquest incendi de Torrefeta i Florejacs que ha cremat ja prop de 6.000 hectàrees. Durant les últimes hores hi han estat treballant 15 camions d'aigua, 7 vehicles lleugers, 2 avions i un helicòpter de comandament. En total, un centenar de bombers caldrà esperar encara per donar-lo per extingit. Fins i tot podria tardar dies, ja que pot haver-hi represa de les flames. Ha estat un incendi de sisena generació, nascut del canvi climàtic, focs molt virulents i que amb combustible a disposició funcionen com una xemeneia de gran tiratge. Ho ha explicat fa uns minuts aquí al Notícies en xarxa Emili Dalmau, que és oficial del GRAF dels bombers de la Generalitat. Dalmau ha dit que aquest estiu n'hi haurà més d'aquest tipus d'incendis.
Les tècniques convencionals d'atac als incendis forestals en aquest cas no funcionen i has d'anar a pensar en una estratègia doncs, de confinar l'incendi, buscar uns eixos en què sigui possible parar-lo allà, posar-te a distància i sobretot doncs, organitzar tot el que és la protecció a la població, perquè el potencial que tenen aquests incendis és de molt gran, de moltes hectàrees i molt ràpidament.
El PP celebra des d'avui divendres i fins diumenge un congrés extraordinari a Madrid. S'hi renovarà Feijóo com a president i es faran canvis en la direcció i en la línia ideològica. Dissabte també a Madrid serà el PSOE qui reunirà el Comitè Federal. Ho faran immersos en la crisi del cas Koldo Cerdán de presumpta corrupció. Els populars exigiran eleccions anticipades i els socialistes presentaran mesures preventives contra la corrupció i refaran l'executiva del partit. Ens amplia la informació la nostra companya Mont Carvajal.
El Congrés Extraordinari del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, serà renovat com a president del partit i Miguel Tellado serà nomenat oficialment secretari general, el seu número 2. Els populars reclamaran eleccions anticipades perquè consideren que el president del govern, Pedro Sánchez, està envoltat de corrupció. Ho ha dit en declaracions a la xarxa l'eurodiputada i vicepresidenta del Partit Popular Europeu, Dolors Montserrat.
I després doncs, també en el govern, perquè aquests número 2 utilitzaven el Ministeri de Transports, que per cert és un dels ministeris que més fons europeus rep i està afectat doncs, de corrupció, no? De casos de moltes quanties d'obres públiques de corrupció. I per tant, el que ha de fer el govern d'Espanya és dimitir Sánchez i convocar eleccions.
Pel que fa al PSOE, el seu secretari general i president del govern, Pedro Sánchez, presentarà mesures tallafocs de la corrupció. Per exemple, prohibir que empreses condemnades o els seus directius participin en concursos públics durant 20 anys. El PSC hi participarà per ajudar Pedro Sánchez, segons ha dit la portaveu Lluïsa Moret.
Nosaltres mai aspirem a més poder orgànic, ni no és això, no és aquesta la nostra aspiració, com s'ha vist sempre. No és tenir més poder, creiem que, sinó és sumar, col·laborar i, evidentment, doncs, vetllar perquè aquest projecte col·lectiu doncs, surti endavant i surti endavant de forma enfortida i, sobretot, com deia abans, també recolzant la figura del secretari general Pedro Sánchez.
Moret ha tret ferro a que la lleidatana Montse Mínguez estigui a les travesses per substituir Santos Cerdán com a secretària d'organització del PSOE.
Debut en victòria de la selecció espanyola a l'Eurocopa femenina. Les de Montse Tomé s'han desfet per 5-0 de Portugal amb un doblet d'Esther González, un de Martín Prieto i dos també de les blaugrana Vicky López i Alexia Putellas. Aitana Bonmatí ha disputat els darrers minuts de partit deixant enrere així la meningitis que va patir aquests darrers dies i que va posar en dubte la seva participació en aquesta competició. Alexia Putellas, que ha estat triada l'MVP del partit, valorava el triomf del combinat espanyol, la capitana de l'equip, però pensava ja en el pròxim enfrontament de la fase de grups, que serà contra Bèlgica dilluns vinent.
Creo que todas nos vamos muy contentas de aquí por el resultado, por el partido en sí, sabiendo que tenemos margen de mejora aún, como siempre lo hay, pero bueno, hoy muy felices, a disfrutar. Mañana a recuperar y el siguiente ya pensar en Bélgica, porque estamos muy felices, pero la realidad es que bueno, solo hemos ganado el primer partido. No le quiero quitar mérito, porque es complicado, pero hay que ir a por el siguiente.
I no deixem aquest esport del futbol perquè en els propers minuts en parlarem tant del femení com del masculí amb Joan Soteres, que és el president de la Federació Catalana de Futbol i que ens acompanya avui al plató del Notícies en Xarxa. Senyor Soteres, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Han superat fa pocs dies una nova assemblea, vostè s'encamina ja cap al 7è any de mandat al capdavant de la Federació. Quin balanç en faria, breument, de l'estat de salut actual del futbol català?
A veure, nosaltres, tant jo com a junta directiva, vam agafar la federació, molt ben dit, fa 7 anys. Fa 7 anys el món del futbol a Catalunya ja era bo, doncs, perquè som la número 1 d'Espanya i per tant doncs, tenim infinitat de licències, tenim molts clubs, 1.400 clubs aproximadament. Arreu d'Espanya no hi ha cap més territorial que tingui aquest volum, no? El que passa que nosaltres, jo crec que hem sigut una junta que hem sigut molt bons gestors perquè vam agafar aquesta federació, ja dic, esportivament era correcta, però en canvi econòmicament estava sota zero. Nosaltres avui, després de 7 anys, hem seguit millorant tot el tema esportiu, tenim molts més federats, en aquest moment estem a 220.000, vull dir, això és una barbaritat, estem ratllant els 1.400 clubs, com he dit abans, però en canvi hem donat la volta a tota la salut econòmica d'aquesta federació. Jo crec que és el logro més important que hem fet nosaltres en aquests 7 anys. Som gestors, i per tant, doncs, bueno, crec que el ser bon gestor i a més que el futbol, que ell per si sol té molta força, per tant, doncs, bueno, la Federació Catalana de Futbol en aquest moment està amb una salut boníssima.
Això es devia notar, no? Vam fer fa pocs dies una assemblea, si no m'equivoco, el 26 de juny a Sant Cugat del Vallès. Què és el que li van transmetre als clubs? L'assemblea entenc que va ser plàcida, però què és el que li diuen, el que li demanen?
Bueno, els clubs, el tema econòmic amb ells els hi va molt bé que vagi bé, doncs perquè nosaltres què hem fet? En aquests 7 anys que hem passat des de 1.200.000 euros de subvencions que es donaven als propis clubs, en aquests 7 anys hem passat a quasi bé 4 milions que estem donant de subvencions, i la majoria són subvencions pròpies de la pròpia federació. Els clubs s'hi veuen diners, que és el que nosaltres hem de treballar pels clubs, intentar buscar diners per anar revertint diners al futbol català. I després, que esportivament les lligues funcionin, els arbitratges funcionin i tot funcioni, és el que més els hi agrada més. A més, que nosaltres hem instaurat ara fa un any doncs el playoff en totes les categories, està donant un plus a aquest playoff de visibilitat. Els camps de futbol on se juguen els playoffs de final de temporada estan tots plens fins dalt de tot, però siguin de quarta catalana o siguin de Lliga Elit o siguin de tercera divisió, estan tots plens. Per tant, això, això ha donat un plus també de visibilitat del propi futbol.
Per tant, molt satisfet amb el balanç de com estan els clubs i de com ha funcionat la federació i de la gestió que se n'ha fet. No sé si està tan satisfet amb aquesta qüestió que ja fa 3 anys que s'arrossega, la de la judicialització de les eleccions. Ahir vostè estava citat als jutjats de Sabadell. No va declarar, se l'acusa de falsedat documental i d'administració deslleial. En quin punt es troba aquest cas i quina confiança té vostè en la justícia?
Aviam, jo tinc confiança en la justícia, perquè la tinc. El que no pot ser és que fa 7 anys, no, si en fa 7 que sóc president, doncs en fa 6 que estem lluitant contra personatges que ens estan posant constantment querelles, demandes, que la majoria no són certes, no són certes, les hem guanyades amb un 90% i escaig, les hem guanyades totes, últimament n'hem guanyat 3 de continuades, això ja els ha calmat, però què volen? Doncs volen el meu càrrec, el càrrec de tots els que estan dintre la federació, es dediquen a prometre càrrecs, doncs per lo que sigui, i el que volen realment és, la majoria ja han estat a la federació i volen tornar a estar a la federació per seguir fent el que havien fet aquella època, que jo crec que així vam anar.
Què és el que farà vostè? Evidentment el judici és defensar-se, però a la federació i respecte a les relacions que segurament estan enrarides, no?, amb aquestes persones que s'oposen a la seva gestió i que, com diu vostè, volen el seu càrrec, què és el que poden fer i faran?
Bueno, jo crec que se'ls està acabant ja el recorregut, el tenen ja pràcticament acabat, almenys amb el que fa en el meu mandat. Queden 2 anys, a mi em queden 2 anys. El meu mandat, a partir de les últimes sentències, i és un mandat molt més plàcid, molt més tranquil, perquè clar, és molt difícil estar treballant pel futbol, lluitant en els jutjats, això és molt complicat, eh?
Cansat.
I cansat. Això ho hem portat durant 6 anys i en aquest moment espero i desitjo que ens vingui la tranquil·litat, perquè de veritat nosaltres sabem el que hem fet, sabem el que estem fent, i de il·legalitat no n'hem fet ni una. I això li garanteixo jo. Una altra cosa és que hi hagin persones, doncs, que busquin, jo crec, doncs, que amb males arts, la fórmula per voler que nosaltres... Bé, si jo fos d'una altra manera, jo ja m'hauria avorrit.
Però
m'hauria desistit. Però amb mi tenen un mal enemic, això els hi puc assegurar. Jo acabaré el meu mandat, i aquestes persones el que han de fer és esperar-se, preparar-se bé, i quan tornin a venir les eleccions, a veure si les guanyen les urnes, que de moment nosaltres ja ens hem guanyat 2 eleccions a les urnes, aquests senyors. Vol dir, la tercera suposa també els hi guanyarem.
Parlem d'algun dels clubs que estan tenint problemes, que estan patint polèmiques en aquestes darreres setmanes. És el cas, per exemple, de l'Europa, no?, que podria haver de localitzar, de buscar un camp perquè ha de jugar amb unes instal·lacions, amb un camp de gespa natural a Primera Federació. Quines gestions han pogut fer des de la federació i el propi club també per mirar de trobar una possibilitat de moratòria o de solució alternativa?
Aviam, aquest és un tema que jo n'he parlat personalment amb el seu president, n'he parlat amb el regidor d'Esports de Barcelona. Aviam, la reglamentació que hi ha en aquest moment a la Real Federació Espanyola de Futbol és la que és. Aviam, i aquesta reglamentació diu que fins l'any passat no es podia jugar ni un sol partit que no fos en gespa natural. L'any passat ja van canviar una mica la reglamentació, dient que fins a l'últim partit de la primera volta, o com a màxim el 15 de gener, es pot jugar en el camp que tu estàs jugant habitualment. A partir d'aquella data, o tens gespa natural, o t'has de buscar la vida. Això és l'última reglamentació de fa un any. Jo vaig ser el primer president a Espanya, a l'Espanyola, perquè soc membre de la Real Federació Espanyola de Futbol.
També.
Per tant, jo vaig ser el primer president quan es va crear aquesta lliga, que va ser president d'aquesta lliga. Aquell moment jo ja tenia els clubs que teníem a Primera Ref, que havien pujat, i entre ells hi havia el Cornellà. El Cornellà no tenia gespa natural, perquè no la tenia. Jo vaig lluitar, i vaig lluitar contra la voluntat de tots, la voluntat de tota aquella comissió que teníem de Primera Ref, que a Primera Ref hi ha una comissió que es vota entre els clubs, que és la comissió que, diguem, està en constant comunicació amb la Real Federació Espanyola de Futbol. Jo vaig convocar reunions amb aquesta comissió per intentar derogar aquesta norma. Per què? Perquè teníem un club català que tenia verdaders problemes. Aquest club català se'n va haver d'anar al final, se'n va haver d'anar a jugar a Palamós. Per què? Perquè no vaig aconseguir, i cuidado, que jo els hi donava. Jo vaig dir que jo no trobava lògic, doncs que si hi havia un club a Europa que juga a la Champions amb gespa artificial i està permès per la UEFA, és una gespa artificial amb unes condicions determinades, pues jo trobava normal que a Espanya, per què no podíem jugar amb aquest tipus de gespa, amb aquesta qualitat especial.
I ja.
I no se'n va permetre. O sigui, els clubs es van negar amb rodon. Ara, això ha tornat a anar, el de l'Europa, em consta, ara jo no sóc el president ja, d'allà, em consta que ha anat a la comissió de club i s'han negat amb rodó. I mentre els clubs tinguin la paraula, això més s'aconseguiria d'una manera que el president de l'Espanyola fes una alcaldada i digués, escolti, a partir de demà se jugaran gespa artificial. I això ja us dic jo que no ho farà. El president de l'Espanyola no s'enfrontarà a 40 clubs.
Doncs anirem veient què és el que passa. No tenim més temps, el convidarem un altre dia per seguir parlant de futbol. Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies
avui
a vosaltres.
Notícies en xarxa.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
I com cada divendres fem un repàs a les estrenes de cinema de la mà del nostre company David Navarro.
Este es Lang. Se hizo muy famoso en esta ciudad. Estuvo preso por estar implicado en un crimen.
Estamos organizando una patrulla y te he apuntado.
Black Dog ens trasllada als voltants del desert del Gobi, al nord de la Xina, en els dies previs a l'inici dels Jocs Olímpics de Pequín. En Lang, un exconvicte, torna a la seva ciutat ara mig abandonada. Allà s'encapritxa d'un gos negre que l'acompanya pel seu recorregut per l'interior d'aquest lloc àrid que un dia va ser la seva llar.
Han pasado 10 años, explícamelo.
Esta foto es para el carnet, no te muevas.
¿Cómo se llama tu compañero de clase?
Yan Shuo.
¿Y siempre es tan reservado?
Sí, se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Es bastante raro.
A Breve Historia d'una Família, els pares d'en Wei descobreixen que en Shuo, un tranquil i enigmàtic amic d'institut del seu fill, prové d'un entorn problemàtic i decideixen integrar-lo a la família. Però un succés tràgic i sobtat fa que velles ferides i secrets no explicats surtin a la llum.
¿Por qué te ha pegado tu padre? ¿Te pega a menudo?
Serà un avenç de la medicina que podria salvar moltíssimes vides. Prové dels dinosaures més grossos del món.
Oh, mare meva!
Per sort per nosaltres, totes aquestes espècies només es troben en un lloc molt aïllat. Poden marxar demà?
Jo garanteixo la seva seguretat. Bé, més o menys.
Més o menys?
Jurassic World, el renéixer, ens porta 5 anys després dels esdeveniments de Jurassic World Dominion. Només queden dinosaures a regions equatorials i les tres criatures més grans tenen al seu ADN la clau per fabricar un medicament miraculós. Zora Bennett, Scarlett Johansson, és una experta en operacions encobertes que ha de dirigir un equip per aconseguir el material genètic. Ells i una família acabaran a l'illa del Parc Juràssic original i allà faran un descobriment sinistre.
Estan ajudant el mosasaure. Defensen el territori. Aguanten.
El Canet Rock celebra demà una nova edició amb un cartell encapçalat per Figaflaues, Mushka, The Tyets, Julieta, 31 Fam, La Fúmiga i molts més. El festival continua apostant pel talent musical en català i es preveu una assistència massiva i, de fet, les entrades es van exaurir ja a principis d'any. Per als qui no tinguin, però, entrada, els concerts es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més a partir de les 6 de la tarda d'aquest dissabte. En parlem d'aquest festival del Canet Rock amb Laura Duran, que és la directora artística. Laura, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, Tanis, bon dia.
Com afronteu aquestes hores prèvies?
Bueno, doncs amb molta il·lusió i amb molta feina encara, perquè justament ara comencem amb les proves de so, res, d'aquí poca estona, a partir de les 9 del matí ja comencem amb les proves de so de la majoria dels artistes, perquè com que sabeu, doncs són 14 artistes en un sol dia, no tenim temps de fer totes les proves i per tant comencem avui amb un dia ple de proves de so dels artistes i demà al matí la resta doncs, que avui no hem pogut acabar. Però afrontem amb molta il·lusió, amb una edició molt il·lusionant perquè, vaja, van acabar les entrades, com deies, al mes de gener molt aviat i per tant estem molt agraïts al públic.
El cartell aquest any torna a reunir alguns dels grups més escoltats del moment. Explica'ns com es fa la selecció, no?, del cartell i com es compaginen els grups consolidats amb els grups emergents i també en quin públic es pensa a l'hora d'elaborar aquest cartell que, com deies, les entrades s'exhaureixen ràpid, per tant està ben pensat, ben dissenyat.
A veure, l'elaboració del cartell és una cosa que de fet anem fent tot l'any, és a dir, tot l'any anterior. O sigui, aquest any ja estem pensant i acabant de dibuixar el que serà el cartell del 26, perquè ara el món de la indústria va tan de pressa, com sabeu, ara els concerts estan en auge, no? I és veritat que ja mirem de començar a veure què és el que passarà amb els grups d'aquí a un any, no? I per tant estem durant tot un any ideant o parint o pensant quines són les millors opcions per venir a Canet Rock. Clar, la clau està en intentar portar els grups, diguem-ne, més coneguts per la gran massa, perquè al final hem de posar 25.000 persones, per tant és important que hi hagi un gruix d'artistes que molta gent els conegui, però també és veritat que ens sentim amb la responsabilitat de poder donar a conèixer bandes noves que a la llarga acabaran sent grans artistes, no? Com ha passat a la història del festival després d'11 anys, doncs grups que potser al principi no coneixia ningú, al final han acabat sent caps de cartell, no? I això ens ha passat en diverses ocasions. O sigui que al final es tracta de fer com un petit equilibri entre els grups que realment sonen més a la ràdio, no?, que més la gent coneix, i els grups que nosaltres estem durant tot l'any anant a molts concerts, una mica fem com els, no?, com els professionals del futbol, que anem a veure molts concerts, i quan veiem que hi ha alguna banda que despunta, que té una connexió especial amb el públic, doncs intentem programar-lo perquè també vingui.
Quines mesures específiques? Això ho dic per tranquil·litzar les persones que hi assistiran, no? Heu previst, per tal de pal·liar una mica els efectes de la calor, ja no estarem oficialment en onada, però encara les temperatures seran elevades i són moltes hores i en horari encara de sol.
Sí, de fet, tenim la sort, com dius, que les temperatures no seran tan elevades i tal com ha explicat la previsió, a partir de demà la cosa baixa una mica, no apretarà tant, per tant estem tranquils en aquest sentit. Però sí que és veritat que nosaltres tenim un espai que hem anomenat Refresca't, que són uns túnels d'aigua, val, que estaran oberts durant tota l'estona, des de les 5 de la tarda que obrim fins gairebé la 1 de la matinada. Qualsevol persona que estigui al festival pot anar-se a refrescar aigües. Després també, com ja és conegut, la gent que està a les primeres files, nosaltres els i anem donant aigua durant tota l'estona, cada hora anem regalant aigua a les primeres files, perquè és veritat que aquesta calor tan intensa a vegades es fa complicada, però això no fa que el públic deixi de venir igualment a les 5 de la tarda. És una cosa que sempre ens sorprèn, o sigui, realment tenim la sort que la gent des de primera hora ja vol viure els concerts i per tant tenim diverses zones també d'ombra, moltíssimes zones d'ombra que fan una mica de refugi climàtic també, o sigui, clar, que realment a les 5 de la tarda i les 10 de la nit aproximadament tenim diverses zones.
Perfecte. Laura Duran, directora artística del Canet Rock, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Ho deixem aquí, tornem dilluns. Bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat. Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.
Nos vimos por primera vez en un ascensor. Nuestras manos chocaron al dar.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.